El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
La llibertat humana comprèn, en primer lloc, el domini intern de la consciència i exigeix la més absoluta llibertat de pensament i sentiment sobre totes les matèries i la llibertat d'expressar i publicar les opinions. En segon lloc, la llibertat humana exigeix llibertat en els nostres gustos i en la determinació de les nostres pròpies finalitats, llibertat per traçar el pla de la nostra vida segons el nostre propi caràcter, per obrar com vulguem, subjectes a les conseqüències dels nostres actes, sense que ens ho impedeixin els nostres semblants en tant no els perjudiquem, fins i tot quan ells puguin pensar que la nostra conducta és boja, perversa o equivocada. En tercer lloc, d'aquesta llibertat de cada individu es desprèn la llibertat d'associació entre individus, llibertat de reunir-se per qualsevol finalitat que no sigui perjudicar els altres. No és lliure cap societat, qualsevol que sigui la seva forma de govern, en la qual aquestes llibertats no estiguin respectades en la seva totalitat. I cap societat no és lliure completament si no estan en ella absoluta i plenament garantides. L'única llibertat que mereix aquest nom és la de buscar el nostre propi bé, pel nostre propi camí, en tant no privem els altres del seu o els impedim d'esforçar-se per aconseguir-ho. John Stuart Mill, sobre la llibertat, 1859.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu penses, ell pensa, nosaltres.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. El filòsof Xavier Antich en el seu racó de pensar. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
1859. Ahir, quan rellegia aquest text de John Stuart Mill, pensava que lluny encara el segle XXI de l'absoluta execució d'aquests principis tan fonamentals.
Un segle i mig, Mònica? Sembla quasi bé mentida que haguem de tombar-nos tan enrere, perquè sembla una eternitat,
sí,
no? Tot
sí.
El que ha caigut és tot el segle XX, part del segle XIX, que portem del segle XXI, una mica per reconèixer que la lluita i la defensa per la llibertat ni comença avui, ni comença aquí, sinó que en la batalla contra la tirania, el que el Jordi Roper ara en deia totalitarisme o autoritarisme,
sí,
és una lluita que ve de molt lluny, i potser no està malament de recordar les paraules de John Stuart Mill, un pensador liberal, i segurament un dels pensadors polítics més influents del segle XIX. I a més, jo crec que val la pena recordar-ho, el primer que va defensar en el Parlament britànic la llibertat i el dret de vot de les dones, quan justament ahir celebràvem un centenari exacte de la consecució del sufragi universal femení.
Ara saps què estava pensant mentre deies això? Pensava, quins intel·lectuals tenim avui que vagin als parlaments europeus, d'arreu, a dir aquestes coses, no?
Bueno, quasi bé ho poses, és fàcil parlar, mira, el Josep Maria Terricabres.
Sí,
és veritat. Un altre filòsof.
Però
il·lustre.
Realment costa trobar
costa
aquesta autoritat,
molt,
aquesta autoritat i que la política se'ls escolti, no? De dir, escolta'm, tu no ets d'aquests ni dels altres, ets algú que pensa, escoltem a veure què dius, no?
Dius una cosa molt forta perquè és veritat, que és que algunes coses que des de l'àmbit del pensament, de la teoria política, de la filosofia, es donen per absolutament assumides, com és aquesta,
sí,
el reconeixement del caràcter fonamental d'algunes llibertats, sense les quals cap de les altres podria no tenir més sentit, no? I com la pràctica política quotidiana, lligada, com estem veient aquestes setmanes, a un reglament, a una petita norma, a la lletra minúscula d'alguna cosa, a l'acció d'un jutge d'un tribunal, o d'un ministeri, o d'un secretari general, pot impugnar coses que formen part de les conviccions teòriques modernes, no? Sense oblidar que aquesta maquinària política hauria d'estar una mica adequada a allò que és una batalla que porta dècades, si no és el cas com ara segles, que d'alguna manera es donen com a principis que no haurien de ser tocables, no?
Els arxius del Pentàgon a Depost, a la pel·lícula, no sé si has tingut ocasió, hi ha un moment en què un dels protagonistes, el director del diari, diu, tal persona s'està passant per un pot la primera esmena, no? Estan parlant de la llibertat de pensament i d'expressió i la llibertat de reunió. John Stuart Mill deia que en cap moment ni en cap circumstància es poden restringir la llibertat de pensament i d'expressió. Per què són tan importants aquests drets, Xavier Antich?
Són fonamentals, i ho diem sempre, no? Tots aquests dies ho recordem sempre quan parlem de llibertats fonamentals o de drets fonamentals, perquè d'alguna manera cap de les altres no té sentit si no en tenen aquestes. Cadascú de nosaltres en la vida quotidiana sap que té dret i llibertat de vestir-se com vol, de pentinar-se o tallar-se el cabell com vol, de pintar les parets de casa seva del color que li dongui la gana, de fer les màximes excentricitats, fins i tot en el seu comportament íntim o sexual, etcètera, etcètera, no? Però sent molt important totes aquestes llibertats, potser una mica el que ens ha ensenyat el darrer segle o el darrer segle i mig, és que cap d'aquestes no té sentit si algunes altres que són molt primàries, molt prioritàries, no es donen, no? Mm. I per tant és una mica com aquella cosa tan vella d'Aristòtil de distingir entre l'essencial i l'accidental, de pensar que res del que és accidental pot donar-se si la batalla pel que és essencial no es planteja, i es planteja més sense restriccions. El text que has llegit, que és quasi una bíblia, no? Un monument, com tu dius, de la modernitat, diu que no és una cosa tan bèstia com que no és lliure cap societat, qualsevol que sigui la seva forma de govern, una monarquia, una república, el que sigui, en la qual aquestes llibertats no estiguin respectades en la seva totalitat. És a dir, hi ha algunes coses que haurien de ser intocables i a partir d'aquí pot començar la discrepància política, la batalla. És a dir, totes les posicions polítiques són legítimes mentre algunes coses no es toquin.
Que això és el que planteja, de fet, la pel·lícula amb totes les seves crítiques, se li pugui fer. Hi ha un moment en què és o els interessos de l'Estat, del govern en aquell moment, o fins i tot l'interès d'Estat, això que en diem ara tan sovint, es parla dels interessos de l'Estat, de la unitat d'Estat, com a principi que està per damunt d'altres coses i al final el Suprem et diu no.
No, això no.
La llibertat d'expressió, la llibertat no es pot restringir.
Ho estem veient ara més una mica en tots els fronts, des d'aquesta interlocutòria que posa de llegir-la els pèls de punta d'ahir en contra de la llibertat i en pro de l'empresonament de Jordi Sánchez, com fa dues setmanes, el mateix en el cas del conseller Joaquim Forn, i per tant parlant del Tribunal Suprem, fins a intervencions de jutge, com aquest matí estem veient al jutjat de Manresa, on el Jordi Pesarro Rodona, regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, està una mica declarant davant de l'acusació de desobediència del delicte d'odi.
Perquè ho identifiqueu, és aquell noi que portava el nas de pallasso, que per cert me n'has portat un.
El nas de pallasso que avui hem portat els dos per portar-lo, per recordar-lo i posar-nos al costat d'aquesta barbaritat absoluta, no? Sí. Que ens dona una mica la pista de que els atacs en contra d'aquestes llibertats fonamentals s'estan portant a terme en des de totes les estructures de l'Estat que van des del Tribunal Suprem o l'Audiència Nacional fins a un jutjat simplement de Manresa.
Stuart Mill va advertir sobre un perill que afecta els sistemes democràtics i parlamentaris, que l'opinió majoritària pot no ser la correcta a vegades. I que, per tant, els sistemes democràtics han de protegir la dissidència més que perseguir-la. És a dir, atenció en protegir, que és una obligació dels sistemes democràtics, les minories.
Completament. I aquest és quasi un principi, no? Perquè si no tendim el perill a pensar que els sistemes democràtics es defineixen per la policia de la llei, pel compliment d'allò que és l'execució de la voluntat majoritària, etc etc. Però cal recordar que en un sistema democràtic, és una mica gros dit així, però és quasi un principi també inviolable. En els sistemes democràtics la veritat està repartida. Ningú posseix la veritat absoluta, ningú té veritat absolutament del tot respecte d'alguna cosa, sinó que d'alguna manera els sistemes democràtics se sustenten en l'expressió de la diversitat social i del pluralisme ideològic. I d'alguna manera la gran força de la democràcia, i és això el que passa en les democràcies madures, són aquelles que preserven l'expressió d'aquesta diversitat i d'aquest pluralisme, fins i tot quan individus concrets s'oposen al sentit majoritari, quan grups minoritaris, i la gran batalla pels drets de les minories és la batalla del nostre temps en contra dels majoritaris, fins a que pensem que efectivament la discrepància o la dissidència, i a més la seva expressió i la seva lliure concurrència, és la mèdula espinal del sistema democràtic.
Anem a la música. Sinéad O'Connor, This is a Rebel Song. Oh. sabeu que totes les cançons del Racó de Pensar sempre tenen un perquè, ja havien dit.
Sí, escoltar Sinéad O'Connor amb això que confessa des del títol,
sí.
No? Que això és una cançó rebel, no?
Sí, sí.
I que es pregunta, ella és irlandesa i la cançó està feta al 97, en l'època gran de la repressió contra els republicans, diguem-ne, i que es pregunta en tot, adreçant-se a un anglès, com és que en tot el temps que fa que em coneixes encara mai no m'has demanat perdó?
Però el filòsof Leo Strauss planteja una qüestió política fonamental, que és com conciliar un ordre, Xavier, que no sigui opressió amb una llibertat que no es converteixi en llibertinatge.
Són una mica els dos extrems, no?
Ah.
És una molt bona síntesi,
sí, sí.
No? És a dir, som conscients que no hi ha possibilitat de convivència social si no hi ha la institució d'un cert ordre. I ho donem per suposat,
sí, sí.
No? Però com l'ordre pot ser instituït sense que sigui opressió? És a dir, com podem estar d'acord amb un ordre, i n'hem d'estar d'acord, sempre que no sigui opressió, és a dir, sempre que no sigui restricció o persecució de la diversitat, del pluralisme, etc. D'una banda. I d'una altra, l'aposta per una llibertat que no sigui llibertinatge, que una mica en el sentit del text que tu llegies al començament d'Stuart Mill, podríem dir-ne que el llibertinatge és aquell exercici de la llibertat que priva els altres d'exercir la seva.
Ah.
I, per tant, una mica, la gran batalla és defensar un ordre que no sigui opressió, per tant, que sigui respectuós amb la diversitat i el pluralisme, i una llibertat que no privi els altres d'exercir la seva. Esquivant aquests dos extrems, tota la resta és el que hauria de definir el funcionament dels sistemes democràtics.
Li demanem a Leo Strauss que ens continuï fent pensar.
En un considerable nombre de països que, durant gairebé 100 anys, han gaudit d'una llibertat pràcticament total de debat públic, aquesta llibertat es troba avui coartada i ha estat substituïda per la compulsió a coordinar el discurs amb els punts de vista que el govern considera oportuns. Però en els països als que ens referim, tots aquells que són capaços d'un pensament autènticament independent no poden ser forçats a acceptar els punts de vista postulats pel govern. La persecució, aleshores, no pot impedir el pensament independent, ni tan sols pot impedir l'expressió d'aquest pensament. Leo Strauss, La persecució i l'art d'escriure, 1941.
1941, estem en 2018. És que ho hem d'anar recordant, perquè quan llegim textos o sentim declaracions, a vegades penses, home, la dissidència sempre s'ha de perseguir, el pensament que va contra el nostre projecte principal a la vida té dret a existir. L'hem d'aniquilar, l'hem d'anul·lar. Com en un sistema democràtic això hauria de ser preservat, no?, precisament.
Hauria de ser preservat, i a més el Leo Strauss, en aquest text, com tu recordaves, escrit al 1941, i per tant en un context molt dur, en plena Segona Guerra Mundial, en plena expansió del nazisme per tota Europa i del totalitarisme per l'est d'Europa, ell recorda una cosa, jo crec que molt forta de pensar-la encara avui en el context en el que estem vivint. És que no hi ha manera d'impedir el pensament independent. És a dir, per molta persecució que hi hagi, el pensament independent sempre existirà, i no només sempre existirà, sinó que per forta que sigui la persecució, no podrà de cap manera impedir l'expressió d'aquest pensament independent. Ell dedica aquest text, que és un text molt breu, que porta aquest títol meravellós, que és La persecució i l'art d'escriure, de com fins i tot en els contextos més durs, i ell pensa en el totalitarisme nazi o en el totalitarisme soviètic, com en uns contextos extremadament durs és possible que algú que vulgui oposar-se a la persecució de les seves pròpies idees trobarà les formes de dir-ho, perquè no hi ha forma de no dir-ho sense negar-se pròpiament a l'expressió de la vida política, no? Ell parla de la importància de com fins i tot en casos extrems de censura molta gent va aprendre, diu, a escriure entre línies.
Sí, sí.
No?
Sí.
I, per tant, a dir allò que vol dir encara que sigui sortejant la persecució extrema. Jo crec que aquest també és un clàssic dels problemes del vint, no?
La prohibició en un sistema que defensa les llibertats i que intenta coartar la llibertat d'expressió, la llibertat d'avançament, com absolutament estèril, intentar prohibir perquè el que fas és multiplicar l'ànsia d'expressar
l'ànsia de dir-la, no? Allò que el llenguatge popular expressa com amb la impossibilitat de posar portes al camp, no?
I aquí és on pot néixer l'autoritarisme, no?
Exacte, que és una mica davant de la dificultat d'impedir que la gent pensi el que vulgui i a més digui allò que pensi, les vies de sortides per expressar... Clar, avui quan estem veient una mica com el president proposat pel president del Parlament per a la investidura s'ha de reunir a Brussel·les amb els membres de la seva candidatura, amb els representants dels tres partits de les forces independentistes, amb una furgoneta, se suposa que amb gent del CNI fent fotografies per veure qui entra i qui surt, un té la sensació de que avui el problema no és pas escriure entre línies, sinó fins i tot actuar entre línies.
Sí.
És a dir, ens estem trobant una mica amb la dificultat de parlamentaris electes perquè puguin parlar obertament, perquè depèn del que diguin, de seguida tindran causes obertes. La dificultat de que no puguin dir què volen fer, d'explicar els seus acords, els seus passos, les seves estratègies, fins al moment que es produeixi.
I entre altres coses, perquè hi ha diputats i diputades que estan encausats
que estan
i que qualsevol cosa que es digui, no?, serà utilitzada dins de les seves defenses o contra
ells. Els que no ho estan podran ser-ho per allò que pensen o per allò que volen fer o per allò que volen dir. Llavors jo crec que una mica ens estem acostumant a aquesta batalla habitual contra la tirania, que en molts moments està la d'escriure entre línies, però una cosa que bé podríem qualificar com la d'actuar entre línies. És a dir, hem d'endevinar quins seran les pròximes coses que els nostres representants parlamentaris volen fer, perquè no poden dir explícitament allò que volen fer, sinó que ho hem d'endevinar a partir de les pistes que porteu tot el matí comentant-ho, no? Una declaració de tal o de qual...
I una altra cosa que hi traslladem cada dia, no? Els consensos, els consensos majoritaris, no? I Chantal Mouffe, que fa... sembla que hi ha un any o així que va ser aquí,
sí,
perquè va venir per un denominació d'origen a Europa, allà al Born, ella posava en valor els dissensos.
És curiós, no?, perquè la nostra democràcia s'ha fet molt forta, fins i tot com una mena de, permet-me la ironia, de denominació d'origen internacional,
sí,
no?, de el consens,
el
no?,
consens.
Com si fos... S'ha sacralitzat tant el consens que no he oblidat que justament el que defineix un sistema democràtic no són els consensos el que arriba, sinó la garantia d'expressió dels dissensos i, per tant, de la discordància, de la discrepància, etc. Molt sovint pensem el consens com una autèntica fita, podríem dir-ne, en les batalles socials o polítiques, però molt sovint també el consens és la renúncia, el consens és la claudicació, el consens és la submissió de punts de vista de persones, de grups o fins i tot de minories en benefici, podríem dir-ne, d'un valor més alt que els anul·la, no? Chantal Mouffe recorda que la política és antagonisme, que la política és lluita, que la política és confrontació i que deixem-nos de tonteries. Què vol dir que la política és consens? La política democràtica, pròpiament dita, és l'expressió de la discrepància social, perquè hi ha interessos oposats i punts de vista contradictoris.
I perquè algunes vegades confonem la política amb la gestió. Evidentment, per maniobrar en els serveis... Moltes vegades s'ha d'arribar a consensos, però la política no només és gestió dels afers públics.
No només és gestió. Jacques Rancière, que és un dels grans pensadors polítics francesos d'aquesta primera part del segle, recorda molt sovint la distinció entre, que en francès és molt clara, entre política i policia.
Uh-huh.
I diu que la policia és precisament la gestió dels recursos, la gestió del dia a dia, l'administració, podríem dir-ne, de la vida quotidiana d'una col·lectivitat. Però la política no és aquesta policia, és a dir, aquesta gestió de les coses, sinó que la política és l'expressió oberta, articulada i, per suposat, pacífica de la discrepància que està en la base de qualsevol cos social.
I ens n'anem amb Leonard Cohen, avui?
Ens anem amb Leonard Cohen, que sempre està bé tornar-lo a posar, sobretot quan hi ha coses que ens glaça l'ànima, no? Avui escoltarem una peça meravellosa que es titula El Partisà, una de les peces més explícitament polítiques de Leonard Cohen, que jo crec que ho és tota la seva obra, però que en el seu cas és una peça que va compondre Manuel d'Astier de la Vigerie, i que Leonard Cohen va incloure en el seu segon disc, el 69, és a dir, molt d'hora, que parla d'això, d'un partisà de la resistència que es veu obligat a marxar de casa, a deixar la seva dona, a deixar els fills, que es veu obligat a viure pràcticament en la clandestinitat, però que gràcies als esforços de la resistència van aconseguir tornar, en aquest cas, la llibertat a França, i que diu: he de continuar, encara que caiguin dures, la llibertat aviat arribarà, aleshores podrem sortir de les ombres, i diu: no tinc por.
Gràcies, Xavier Antic.
The graves, the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.